Es la gran fuerza unificadora.
And that's really why Darwin is so important.
Miles de millones de años en que solo había bacterias. La vida tardó mucho en salir de ahí.
Aquí al costat d'on ens hem ubicat el Cosmocaixa, aquí al costat del bosc inundat, hi ha, o treuen el nas, si mireu cap allà, us hi acosteu després, el Jordi, la Laia i en Pau. Són les escultures de tres primats que van viure a Catalunya fa milions d'anys, elaborades a partir dels ossos que se'n van trobar. El Jordi, la Laia i el Pau representen tres espècies que han precedit la nostra i que avui ens posen davant del mirall i que ens porten a fer-los moltes preguntes. Algunes d'elles. Arribarà un dia que s'exhibeixi en un museu una figura com la nostra, per exemple? Com seran els éssers que l'observaran? De fet, estem evolucionant o no els éssers humans? Els nostres avenços científics desafien o no les teories de Darwin? I per parlar d'evolució, avui hem convidat el director de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, que és en David Alba. Què tal? Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Com estàs? I també ens acompanya en Gustavo Llorente, que és professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Què tal? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Per què és tan important saber d'on venim?
Home, els humans som curiosos per naturalesa,
sí.
I una mica és aquell concepte del segle XIX del lloc de l'home a la naturalesa, que vull dir el lloc dels humans. És important que la ciència intenti donar la mesura que pot respostes, no el significat de la nostra existència, però sí a com hem arribat a estar aquí.
Bueno, allà tenim els catalanets, no? En Pau, l'Alba, i tu dius, em sembla, David, que l'evolució no s'ha d'entendre com una cadena, allò que diuen de, a vegades fan servir l'eslabón perdido, no? la baula perduda, sinó més aviat una cosa més, més un arbust, segurament.
Concebre l'evolució com una cadena és un error, perquè més aviat hem de pensar com un arbre que es va ramificant, que hi ha tota una sèrie de branques, doncs, que es poden, que són les extincions, i una altra sèrie de branques que són les que es van ramificant al llarg del temps. Per tant, és molt més com un arbre. De fet, nosaltres parlem d'arbres evolutius directament. Sí.
Ho compartiu?
Sí, totalment. Totalment. És més, penso que tot el que és saber els nostres orígens és molt important, no? Perquè ens permet reflexionar sobre la nostra pròpia existència. I això és molt important.
Això no sé si explicaria això que dèiem de les cadenes, no? I de les baules o dels arbustos o dels arbres, perquè han conviscut espècies que, venint de la mateixa branca, no estaven igual d'evolucionades. Van coincidir en el temps espècies que en principi no tenien el mateix grau d'evolució.
Totes les espècies actuals estan igual d'evolucionades, han tingut el mateix temps per evolucionar. Una ameba i tu esteu igual d'evolucionats, i jo també, eh?
No fotis.
Sí, home, sí. Una altra cosa...
Han evolucionat cap a llocs diferents, vols dir.
Clar, i a més, doncs, quan hi ha una divergència evolutiva, que dos llinatges se separen, a vegades uns evolucionen cap a una banda i uns evolucionen cap a d'altres. A vegades uns són més derivats i uns altres són més similars a l'ancestre, però evolucionats ho estan tots per igual.
Per què ens anomenem primats? Hi ha alguna qüestió, diguem-ne, lingüística que expliqui coses del que...
Bueno, perquè vol dir els primers, perquè és la concepció, diguéssim, del segle XVIII, quan van començar a posar noms als grups, doncs es concebia una escala de la naturalesa en què l'home estava al pinacle, al damunt de tot.
De fet, en el sistema Nature del senyor Carl Linné, que va ser el taxònom de referència que va donar la dicotomia actual, o tricotomia, com que s'anomenen les espècies, quan va fer la primera classificació, va dividir tota la natura en tres regnes: animal, vegetal, sí, i mineral. Com els éssers humans no som ni minerals ni vegetals, els va col·locar com animals, perquè clar, fixeu-vos que en aquella època el concepte d'espècie designada per un déu era absolutament molt fort i totalment vigent. Llavors, que ho col·loqués dins dels animals ja va ser un gran què, però llavors ho va col·locar en primer lloc. Després va col·locar els quadrúpedes i després la resta, i per això va classificar com primates, secundates i terciates, i els primates vam quedar nosaltres i tots els nostres afins.
Hi ha una zona del Cosmocaixa que és efectivament l'evolució, i hi ha aquesta zona que, si qualsevol dels que ens esteu acompanyant us voleu costar, després veureu el Pau, la Laia i el Jordi. Què expliquen sobre nosaltres els tres?
Ens expliquen part de la història evolutiva del grup de primats que està més emparentat amb els humans, que són els hominoïdeus, que bàsicament inclouen els humans i els que anomenem primats antropomorfs, que vol dir els que tenen més forma similar als humans, que són gibons, orangutans, goril·les, ximpancers.
No, digues, digues.
No, dic, i llavors la Laia explica una part d'aquesta història i en Jordi i en Pau n'expliquen una altra. Òbviament no l'expliquen tota, però contribueixen a explicar-la.
Tenien depredadors, suposo.
Sí, clar.
Ho dic perquè a l'època a Catalunya hi havia animals enormes, que aquí també hi ha una part de l'exposició que ho diu, i que en parla, que en diuen la megafauna del Miocè. Que a veure, que no eren potser com el Juràssic, de fet crec que ja s'havien extingit els dinosaures, però déu-n'hi-do, o sigui, eren uns diguem-ne col·loquialment, uns bitxos bastant considerables. Aquesta megafauna com era?
Bé, doncs nosaltres normalment anomenem micromamífers els que són molt petits, tipus rosegadors, i macromamífers els que són a la resta, però sí que els que són ja molt més grans, a partir de 250 quilos cap amunt, se solen anomenar megafauna. I aquí doncs, trobem des dels que són molt grans, com per exemple els parents dels elefants, a d'altres que són força grans també, tipus rinocerons, o podem trobar carnívors fins i tot de mida gran, com poden ser els lleons actuals.
Crec que hi ha una espècie d'elefants, diguem-ne, molt més grans, que ens van dir un dinoteris, oi que sí?
Sí.
Que els van trobar a Sabadell, per cert.
Dinoteri vol dir bèstia terrible. Igual la mateixa arrel de dinosaure, que vol dir llangardeix terrible, doncs vol dir bèstia terrible. I són uns parents que es van separar fa 50 milions d'anys del tronc principal dels proboscidis, potser, però que tenen unes característiques, és a dir, tu els veus i semblen un elefant i no alhora, perquè en comptes de tenir els ullals, les defenses, corbats cap amunt, tenen un parell que els hi surt de la mandíbula i estan corbats cap avall.
Com si fos la barba d'una cabreta, diguem-ne, no? Però
dur.
Però dur, exacte. I van coincidir en el temps amb una espècie com de rinocerons, no?
És que, aviam, si pensem en el Miocè fa 10, 15, 20 milions d'anys, quan hi havia primats aquí a Catalunya, hi havia tota una sèrie de bèsties que estem acostumats a veure. Bé, parents de les que veiem a la sabana, al Serengeti, actualment hi havia parents dels elefants, parents dels rinocerons, hi havia carnívors de totes les mides, des de molt petits a força grans, hi havia uns parents estranys de cavalls i rinocerons, que són els calicoteris, que tenen una postura similar a un goril·la, però eren parents dels rinocerons.
Eren com més cavalls, però postura de goril·la?
No, estan igualment emparentats amb... Estan més emparentats amb els rinocerons i amb els tapirs, però són uns bitxos molt estranys, amb unes mans molt estranyes. Caminaven una mica, d'una manera, salvant la distància, similar a un goril·la, però va, un bitxo de 3 metres d'alçada. No?
I potser centenars de quilos de pes. I ara, una mica com la pel·lícula 2001, deixeu-me que fem un salt de milions d'anys cap al futur. I us he de preguntar sobre aquesta teoria de l'evolució... Immediatament pots pensar que hi haurà una espècie que ens substituirà a nosaltres. Us ho heu imaginat alguna vegada? Com creieu que pot ser una espècie que substitueixi la humana? O com evoluciona?
Depèn. Però en principi, si és una espècie que evoluciona del tronc humà, suposem, seria molt semblant a nosaltres. Seria un primat molt semblant i que tindria una barrera reproductora, possiblement, que no es podria creuar en nosaltres i que tindria uns certs canvis morfològics. Però el mateix que estem veient ara, quan mirem el Pau o la Laia, doncs podríem estar mirant amb moltes menys diferències.
Des del teu punt de vista, David?
Aviam, el 99,9% de les espècies que han existit estan extingides. Per tant, el futur de qualsevol espècie, l'humana no n'és una excepció, és l'extinció. El que passa és que hi ha dos tipus d'extinció: la veritable, que és la finalització d'un llinatge perquè s'extingeixen tots els individus, o la pseudoextinció, que vol dir que una espècie n'origina una altra que és prou diferent, o fins i tot diverses espècies. En aquest sentit, hem de pensar que aquests processos evolutius tenen lloc al llarg de milions d'anys i que, per tant, no estem parlant d'aquí 10.000 anys o 100.000 anys, potser. Els humans som una espècie, els humans actuals, molt recent, i potser tenim uns 300.000 anys d'antiguitat. Per tant, jo no sé, d'aquí 10.000 anys m'imagino que els humans serem bastant
semblants
a l'actualitat. Ara, si tu em dius d'aquí mig milió, un milió, dos milions, pues, el més probable és que o ens n'haguem anat tots a pastafang perquè ha fet un pet com una clau al planeta, o bé que si els humans algun dia, aquelles coses que explicava abans al programa, colonitzar
un planeta,
doncs el que podria passar és que per efecte fundador, diguéssim, els que arribessin en aquests planetes i per aïllament primer, diguéssim, espacial, que no estiguessin en contacte, hipotèticament, molt hipotèticament, hi podria haver una divergència en diverses espècies humanes.
O sigui, es podria dividir l'espècie humana i clac, 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 en diverses espècies.
L'evolució ja tenim prou de feina per entendre per què han passat les coses de determinada manera, com per a sobre haver de fer prediccions. O sigui...
jo crec que és més un joc que una altra cosa, no? Però jo m'agafo una cosa que dèieu. Segur que m'equivoco molt en la manera d'explicar-ho, però teòricament entenc que el darwinisme, diguem-ne, no? L'evolució de les espècies és... cada espècie té una mutació determinada, un punt aleatòria, i si li permet ser més competitiva que un altre individu, es queda... per simple, diguem-ne, combat entre espècies, i aquesta mutació es queda en el temps. Els éssers humans ara estem evolucionant perquè aquest darwinisme no l'estem aplicant, és a dir, la medicina el que fa precisament és que individus que potser tenen malalties, etc, etc, els intenta salvar, els intenta prolongar la vida i fins i tot que es reprodueixin.
Clar.
Estem evolucionant o no estem evolucionant?
Estem evolucionant, sempre estem evolucionant, perquè sempre hi ha algun tipus de selecció. I a més...
O sigui, la humanitat té selecció natural, també, sí?
La humanitat, en el seu conjunt, també està sotmesa a la selecció natural. Sempre que parlem d'aquesta contraselecció, que és certa i que és real, perquè hi ha tota la medicina que està contribuint i que està deixant que... persones que no es podrien reproduir perquè moririen, sí, puguin perllongar la seva vida i deixar descendència, això és cert, però clar, estem considerant una part mínima de la humanitat.
Clar.
Estem considerant el primer món. Qui té accés a aquestes millores? I són molt milions d'éssers humans.
M'estàs fent obrir una altra pregunta que te la trasllado immediatament, que és, llavors m'estàs dient que potser determinades zones del món més pobres, més tercer món, estan més evolucionades? Precisament perquè hi ha, diguem-ne, supervivència de l'espècie?
Estan sotmeses a forces una mica diferent, forces selectives una mica diferent. Fixa't, en molt poc temps hi ha hagut canvis molt notables promoguts per la selecció natural. Uh-huh. Apareixen mutacions, caràcters, en principi, que tenen un cert avantatge i que poden ser seleccionats, no? Per exemple, la pèrdua del gen de la lactosa, el gen que genera l'enzim lactasa, que és necessari per hidrolitzar la llet i poder-la assimilar, el tenim tots els mamífers de joves, però després el perden. Però hi ha grups humans que han mantingut la vida activa d'aquest enzim molt més enllà, i això ha passat com uns 5 vegades a la història de la humanitat. 3 a Àfrica, una potser a la part d'Aràbia, i una que és la més recent, que només té uns 5.000 anys, que és la que ha permès que la humanitat pugui beure llet, encara seguim bevent llet, de la zona nord d'Europa, que va d'Irlanda fins gairebé a la Índia. I això és una mostra de la selecció natural amb un temps curtíssim.
Clar, el temps curtíssim són 5.000 anys, i jo he fet la pregunta tenint en compte la medicina, que dius una cosa, que clar, a l'evolució no li afecta que els últims, no sé, 150 o 200 anys els humans hagin evolucionat la medicina.
És que has de pensar que els humans tenim molta capacitat de canviar l'ambient,
sí,
però canviant l'ambient el que fem és canviar les pressions de selecció. Però no eliminem les pressions de selecció,
clar,
el que fem és canviar-les.
Uh-huh.
És a dir, si en el primer món tenim, per exemple, accés a la cesària,
sí,
que facilita doncs, que no hi hagi un equilibri entre la selecció natural, entre el que seria la mida del crani i la mida de la pelvis,
correcte,
alliberem una pressió de selecció, però això no vol dir que s'alliberin d'altres. Llavors, si hi ha una selecció per tenir el cervell més gran, sí que podria funcionar. Per això molts d'aquests futurs d'allò diuen els humans poden tenir el cap
molt gran, no?
Perquè tal. Però clar, això suposant que traiem aquesta pressió de selecció que, com diu ell, a molts llocs no aplica.
I aquí hi ha una altra qüestió que a mi sembla, quan parlem d'evolució, segurament ho fem, jo ho faig des del curtterminisme, i quan parleu vosaltres d'una cosa molt, molt breu, que són 5.000 anys, a mi ja se'm trenquen els esquemes. Però ara quan estem parlant de canvi climàtic, les espècies animals segurament han d'afrontar això evolutivament, no? Perquè si no desapareixen senzillament. En llocs on estan vivint potser no podran viure.
Hi ha dos... Quan hi ha un canvi tan global com pot ser el canvi climàtic, hi ha, en principi, 3 vies. La primera és fugir del lloc, anar a un lloc més adequat. La segona és adaptar-se. I la tercera és desaparèixer. Llavors, aquestes solucions estan. Actualment tenim moltes dades de que hi ha poblacions que estan migrant, que estan augmentant la seva distribució, desplaçant-se a llocs més favorables degut a l'escalfament climàtic.
Clar.
Per exemple, els rèptils de caire mediterrani estan augmentant la seva distribució cap a Europa perquè troben ara una disponibilitat de terreny i de temperatura més adequada. L'altra qüestió és el canvi a curt termini. El canvi a curt termini d'adaptació és difícil, però no impossible, i cada vegada hi ha més dades que s'està produint. Uh-huh. Hi ha una qüestió important, que és que el nostre genoma, dic el nostre en conjunt de tot, sí, el genoma, hi ha molts gens que estan metilats. Què vol dir que estan metilats? És a dir, que hi ha un grup metil, una partícula, que impedeix que aquest gen es transcrigui. Llavors, aquest genoma, si mirem el genoma, és igual a tota l'espècie o a totes les poblacions, però hi ha algunes que l'expressen i altres que no. I això dona un àmbit de variabilitat, una plasticitat, el que es diu plasticitat fenotípica.
Sí.
Què vol dir això? Pues que tu tens la possibilitat, a lo millor, de resistir més temperatures, i en el moment en què canvia la temperatura tens un canvi que es diu canvi epigenètic. Aquests gens es transcriuen i llavors pots tenir una major adaptació ràpida. Vol dir ràpida. Després ja vindrà la selecció i un tipus d'adaptació molt més lenta.
5 minuts i arribarem a 3:15 del migdia. M'ha semblat interessantíssim i, evidentment, com la resta d'experts amb qui estem parlant, avui jo estaria hores amb ells. El David Alba és director de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Cruzafont, en Gustavo Llorente és professor de Zoologia i Antropologia Biològica de la UB, de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bé, moltes gràcies.